L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Jo tinc dos fills, un de 14 i una de 9. La de 9 està fora d'aquesta equació de les xarxes socials i del mòbil fins a 15 anys, però el de 14 li hem posat un límit de 2 hores diàries, entre setmana i el cap de setmana, i és inamovible.
Jo tinc una niña de 5 anys, que aún és pequeñita, no utilitza tablet, no utilitza mòbil, i lo que sí que ve és a veces televisió i està limitada a un temps d'uns 30 minuts diaris.
Vol en pantalla contínuament, li trec directament. Ara estic a temps, perquè té 4 anys, però si m'agafa 3 anys més tard, ja seria complicat. La tele sí, sí que hi ha estones que la veuen, però bueno, això ho hem fet tots i no crec que sigui tan dolent.
Probablement no vaig saber valorar en el seu moment els efectes devastadors que podien tenir, i és veritat que en algun moment donat doncs em vaig haver de patir alguna seqüela derivada del mal ús de les xarxes socials. Anar a dormir molt més tard, i això és degut sens dubte al contacte amb gent de les xarxes, que genera una expectativa i una expectació i que després doncs moltes vegades és un frau absolut.
Mi hijo tiene 14 y medio y todos los amigos están ahí con los teléfonos, y si le prohíbes a uno, está como discriminado, se ríen de él porque no tiene esa conectividad con los otros. Le pongo límites, 1 hora por la tarde, hablar con los amigos, como máximo a las 8, todo apagado y ya.
Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit els límits que posen pares i mares a les pantalles dels seus fills. Segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, 9 de cada 10 enquestats creuen que s'hauria d'establir un límit als 16 anys per l'ús de les xarxes socials. S'ha de prohibir el mòbil fins als 16 anys, prohibir allibera d'un grapat de maldecaps, o bé hipoteca el seu futur i de cop als 16 se sentiran desemparats. Per parlar-ne ens acompanyen
el doctor Francisco Villar, psicòleg infantil i juvenil del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i autor de Com les pantalles devoren els nostres fills i Sense pantalles penso i sento millor. El psicòleg Jaume Funes, autor de No sense el meu mòbil i El humanismo en tiempos digitales. Aaron Fernández del Olmo, neuropsicòleg, autor de El cerebro hackeado. El psicòleg clínic José Ramón Ubieto, autor de Soledades digitales. Rafa Guerrero, doctor en educació i psicoterapeuta, autor de Addictos a les pantalles, el testimoni de la Berta. I acabarem amb Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Doncs avui a l'ofici d'educar estrenem dilema. S'han de prohibir els mòbils fins als 16 anys. El govern espanyol ha anunciat que prohibirà les xarxes socials als menors de 16. I hem sortit al carrer a preguntar com veuen pares i mares la prohibició.
Hi estic completament d'acord. Primer com a pare i després com a docent he vist l'efecte absolutament nociu i devastador que han tingut les xarxes socials en els adolescents. L'augment de les patologies mentals associades als joves no està lluny d'aquesta influència i d'aquesta lacra determinant que ens colpeix a tots.
Una bona mesura, perquè no pot ser que tinguin tota la informació del món a les seves mans i tota la pressió estètica, social, i bueno, tot el que suposa tenir les xarxes, que no és bo gestionar-ho amb 12, 13, 10, 15 anys.
Bueno, yo lo que creo es que es un tema delicado y que efectivamente hay que meter mano de alguna manera. No tengo tan claro que esa sea la medida acertada, aunque sí que hay que hacer algo, eso sí.
Creo que desde los 16 años son más responsables. Hasta esa edad son demasiado pequeños para entender dónde se meten. Así que prohibirlo, algunas cosas sí, todo no. El Facebook, el Instagram, redes sociales sí. El WhatsApp, que haya por ejemplo uno para clase, compañeros, lo veo bien. El Gmail también.
La mesura em sembla bé, em sembla perfecte. Que sigui a partir dels 16 anys, i fins i tot ho allargaria una mica més, perquè nosaltres que en tenim 50, 40 o 30, jo crec que tampoc estem a vegades amb capacitats per entendre el perill d'una xarxa social, doncs imagina't 14 o 15 anys.
Confusió, no està clar, Austràlia va ser pionera, a França i Dinamarca s'està legislant. Recordem que segons dades de la UNICEF, el 78,3% de l'alumnat de primària està registrat en alguna xarxa social. El govern i l'administració aquí també ho han començat a prohibir, restringir l'ús del mòbil entre els joves. Empesos per la preocupació de les famílies, el moviment Adolescència Lliure de Mòbils i dels experts. I els mòbils han quedat fora dels centres, però a les cases, en molts casos, la batalla continua, que va per cases i per famílies. Mòbil sí, mòbil no, a quina edat? Doctor Francisco Villar i Jaume Funes, molt benvinguts.
Encantats. Moltíssimes gràcies.
Avui intentarem aclarir, ajudeu-nos, sisplau, a trobar reflexions que ens ajudin a prendre decisions. Què diríeu a una família angoixada per si ha de donar el mòbil al seu fill 12, 13, 14, 16 anys, 18 anys? Què li diríeu? Qui comença? Jaume?
A veure, situem-nos, el trasto aquest que dient mòbil, recordeu que la prohibició actual és mòbil i rellotge digital, el curs que ve serà rellotge digital, ulleres i pin projector. Si ens posem en l'aparell, el que estem discutint de quan un adolescent pot gestionar amb suport i acompanyament una eina bàsica que li permet connectar-se, relacionar-se, accedir al saber i, a més, que comporta que quedi en mans del capitalisme digital que, òbviament, pretén explotar les seves necessitats i els seus estudis. Què li dient? Miri, igual que vostè acompanya a descobrir si val la pena o no aprendre alcohol, igual que l'acompanya per dir val la pena saber, igual que l'acompanya per descobrir el que està al teu costat és el teu amic i el teu enemic. És complicat, però munti un sistema que li permeti un procés progressiu de gestionar autònomament la relació, l'accés al saber, el descobriment de la informació, que majoritàriament passa per un artilugi mòbil que està només en les seves mans.
Quin hauria de ser, doctor, el criteri principal, la maduresa, l'edat, el context, l'ús previst?
Bueno, jo crec que el que hauria d'intentar resoldre la confusió aquesta, perquè si tu has de valorar quin és el nivell maduratiu del teu fill, pues bueno, pues ja se't fica una responsabilitat extra que dius, vale, i això com es medeix, perquè què tenen que enfrontar-se, que no... Llavors jo crec que hi ha un acord que tu pues, li pots ensenyar al teu fill a conduir responsablement, però no conduirà fins que no tingui una maduresa suficient per fer-se càrrec pues, d'un artilugi d'aquesta categoria, no? Llavors, com que nosaltres amb els nanos són nanos sants i els hem acompanyat amb el seu desenvolupament tota la vida, doncs aquesta part ja la sabem. Sabem lo bona i lo bé que els hi senta la vida amb aquests nanos. Llavors, el que hem vist és que per tal de donar-li una cosa que suposadament és una eina i efectivament és una eina amb el món adult, llavors això ha interromput la seva relació amb el món. Llavors, suposa una limitació per la seva comunicació que prevaleixen cada cop més sentiments de solitud i més sentiments de desesperança. I això vol dir, perquè clar, com que no tenen la necessitat aquesta, suposadament, pues, el que diem del falso amigo, no? Com que no tinc la necessitat aquesta d'enfrontar la solitud, apropant-me amb els meus amics, que els tinc pues, a l'abast de la mà, pues, estic allà, no? Absolutament enlluernat amb tota, no? La velocitat que hi ha, les possibilitats, no? Però sense una cosa que estigui generada com, pues, això a foc lent. No? O sigui, hi ha una acceleració pues, dels processos, no? Amb la infantesa que no els hi senta bé. Sobretot per tot el que els hi prenen. Si un pare té que prendre una decisió de li dono o no li dono, té que valorar què li treu si li dona. Llavors aquí és quan es fan els càlculs. Què estaria fent aquest nen si en comptes d'estar 4, 6 hores davant d'aquesta pantalla, no estigués davant d'aquesta pantalla? Clar, és que tot ens surt a guanyar, perquè es fan propostes pròpies, es fan processos de reflexió, tenim vies de que ells accedeixin a la seva informació. Ostres, tenim tots els aprenentatges formals. Què ens estan dient des dels aprenentatges formals? Una cosa molt interessant. Escolta, nosaltres a l'escola el que intentem és dotar amb els alumnes d'eines per poder fer una generalització d'aquestes habilitats amb el món adult i que llavors se'ls faciliti la vida adulta. Llavors t'estan dient ara, escolta, quan jo amb un nano li ensenyo a fer un resum en profunditat sense faltes d'ortografia, amb el moment que incorporen una eina digital que no tenen ni que teclejar, que només amb un dictat ja li posa tot, li fa una correcció i li millora, no? la qualitat, aquesta traslació és més fàcil o més difícil, no? Llavors, tenim que pensar en que si ajudem el que no necessita ajuda, què estem fent? Estem ajudant o estem incapacitant?
Però què passa, Jaume, si la socialització de l'adolescent es fa sense mòbil, però l'entorn sí, es fa sense aquesta informació que tu expliques al teu llibre, que els ofereix internet i que els ajuda a contribuir a la seva identitat digital i tot això, i els seus iguals sí? És a dir, què passa quan l'adolescent, perquè és una pregunta que la gent, que els pares sí. I mares ens fem, no? Què passa si tots ho fan i ell no ho fa? No? Que una mare ho deia, no? Es burlen d'ell o no? O què s'estan perdent?
Els adults tenim una tendència a construir problemes que els adolescents no tenen, deia Francesc. No, és que si no estan a les pantalles tenen temps per... Fals. La immensa majoria d'adolescents estan avorrits i perduts. Parlen a vegades d'una col·lecció de persones que són les classes mitges d'aquest país que no responen a res. A Cornellà, on jo continuo vivint, t'asseguro que a l'estiu el 60, el 70, el 80% d'aquests preadolescents i adolescents no feien res i sort tenien de que tenien pantalles. Per tant, quan plantegem els buits de la vida dels adolescents, no diem l'omplim de pantalles. A veure, en què l'omplim? Quan deien, no, és que els altres t'ho deies, l'altre el fan, ho deixen de fer. Doncs no tornem a construir un problema. Avui en dia, la construcció de la identitat de qualsevol persona immensament, en una part significativa, es fa virtualment. I quan es fa virtualment, vol dir que depèn, com sempre ha depengut, del que diu l'altre, del que considera que sóc, del que jo sé que sóc i no sóc, però una part d'aquest mirall que parla és digital. Llavors, jo no m'he de plantejar si sí o si no, m'he de plantejar com es relaciona, es construeix. Les escoles que no funcionen són les escoles homogènies, les escoles que funcionen són les heterogènies, en les que hi ha uns pares més hippies, uns pares més tecnològics, uns pares preocupats per una cosa, uns pares per altra cosa. Aquesta tendència, que és exactament igual que l'argument de Vox per l'educació afectiva. No vull que ningú expliqui la sexualitat al meu fill, que ja li explicaré jo, però en realitat estàs deixant en la immensa solitud en l'altre. Per tant, pensem en sèrio què significa avui ser adolescent, relacionar-se, viure, i en cada cas, cada família, amb les seves possibilitats, què pot fer?
Sobre la prohibició del mòbil als 16 anys, hem demanat l'opinió al psicòleg clínic José Ramón Ovieto.
La pregunta sobre la prohibición del móvil nos lleva a otra pregunta, que es cómo lograr que una decisión sobre un dispositivo tenga efectos reales, porque sabemos que las normas que más funcionan son siempre las más compartidas. Prohibir y regular el móvil y las redes sociales es una norma necesaria, pero insuficiente. Insuficiente no solo porque se la puedan saltar, sino porque además debe ir complementada con otras actividades. Por ejemplo, la alfabetización mediática es fundamental. Enseñarles a usar la tecnología en base a unos principios que implica la desconexión, pero también implica la tolerancia, el respeto, la diversidad. Exige también compatibilizar esa prohibición o esa regulación con un trabajo más intensivo en relación al lenguaje para que no se pierda la práctica de la conversación, que es un elemento fundamental en la construcción de un sujeto, y por supuesto las alternativas presenciales, que son las que producen también un sentimiento y un valor de la vida para cualquier sujeto.
El psicoanalista José Ramón Ovieto ens explica amb què es troba consulta per ús problemàtic o abús de pantalles o mòbils en nens i adolescents.
Para un grupo reducido de personas, esas conexiones a veces son los únicos vínculos que pueden establecer. Se trata de sujetos muy separados, muy aislados, con problemáticas que les impiden el vínculo social y que a través de videojuegos o de otras redes ellos pueden establecer algún vínculo. Para otro grupo, que no tenemos todavía una cifra clara, pero que en algunos sectores de edad empieza a crecer, esa conexión les anima a participar de comunidades misóginas o xenófobas, serían burbujas de odio en la cual se les presenta como un refugio frente a la soledad, pero a costa de alimentar valores y principios de odio en relación a mujeres o emigrantes. Más que paliar la soledad, es un alivio temporal a través del entretenimiento, pero que no aborda el problema central y causa de su propia relación con la soledad. Lo vemos sobre todo en el uso creciente de los chatbots psicoterapéuticos, lo cual resta valor a la presencia y a la interacción más directa con otras persones.
El Joan té mòbil, jo per què no?
Hem de ser valents a l'hora de prohibir els mòbils als menors. Doctor Francisco Villar.
Avui a l'Ofici d'Educa que ens hem plantejat aquest dilema, s'ha de prohibir el mòbil fins als 16 anys amb el doctor Francisco Villar i amb el psicòleg Jaume Funes. Quin missatge donem als adolescents si a casa i a l'escola hi ha normes diferents?
Bueno, és que amb les normes nosaltres sempre cometem el mateix error, és a dir, en lloc d'estalviar-nos conflictes sempre anem posant normes que sempre discutiran i no ens molestem en comentar-les, en discutir-les. Mira, jo no puc fer classe d'aquesta manera, bueno, però ho sentim, el mòbil tu ho guardes, punto, però dones una explicació de per què sí o per què no. Però no, no, som experts en... Molts dels pares que aplaudeixen limitacions no perden ni un minut amb el seu fill a discutir les normes de la casa, no? Però per què està un adult? Pues perquè un adolescent posi en qüestió, en crisi, es baralla amb el seu adult. La norma...
Efectivament.
I, per tant, no poden dir prohibit. Per exemple, prohibir les xarxes socials. De què és això de xarxes socials? Clar, haurem de dir prohibit el tuit, jo què sé, el TikTok, o prohibit l'Instagram. Però la nena aquesta que abans de pujar estava de primer d'ESO, deia, no, jo només mullo el mòbil, em conformo amb el WhatsApp. Perquè vol dir, està complint una funció de relació que haurem de dir que és una bona xarxa i que no. I amb un parèntesis, els adults som experts en regular a la gent feble. En lloc d'obligar que el TikTok es carregui el seu algoritme que defineix l'identitat de qui ho està buscant a la tercera búsqueda que tu facis allà dins. En lloc de posar-nos amb el poder del capitalisme digital, dient que els adolescents s'aguantin i no vencin. Heu citat Austràlia, no? Avui en dia ja comença a estar clar que entre el 80 i el 90% dels adolescents són capaços d'adulterar la identitat i estan a les xarxes exactament igual.
Què us trobeu a consulta, doctor? Què es troba? És a dir, us trobeu problemàtiques? Digues, digues.
Sí, no, no, jo volia fer una miqueta del matís, no? O sigui, jo crec que els primers que van reaccionar, no?, de forma com molt, no?, esbarada, van ser precisament les grans tecnològiques. O sigui, nosaltres als nens pràcticament no els hi prohibim res. O sigui, un nen que va a comprar alcohol pues això, a un supermercat, ningú truca a la policia a dir que està fent una il·legalitat. O sigui, la prohibició és vendre alcohol amb ell. Un nano que vol entrar en una zona d'oci nocturn, o sigui, no es truca a la policia i li cau una sentència, una denúncia. L'orientació i la llei australiana, que és una llei fonamentalment, és una prohibició fonamentalment educativa, perquè no té conseqüències sobre les famílies i sobre els nens, precisament el que fa és protegir els menors de que algú que està fent negoci, precisament el que està dient, estic fent un negoci amb l'atenció de la gent, robant el seu temps, llavors jo li poso límits amb aquesta gent. Llavors, vosaltres no podeu fer negoci amb aquestes personetes que són vulnerables i que ja està acreditat científicament i està acreditat penalment, perquè precisament ells saben, nosaltres sabem que ells estan fent algoritmes que estan orientats a generar addicció i que, a més, no només això, sinó que desborda la seva capacitat dels adolescents. Si tu ja saps això científicament, saps això penalment, llavors jo crec que és pues, una espècie com d'anomalia de l'alçada que van tenir el manifest aquest del 77, que es volia, com que la sexualitat infantil era reconeguda, es volia defensar que un nano de 8-9 anys decidís amb qui vol anar-se al llit, i si és decisió pròpia se li hauria de respectar. I he parlat de la indemnitat sexual i estem parlant de la indemnitat vital amb el cas dels nanos. Llavors, no podem permetre als poderosos a aprofitar-se de la vulnerabilitat dels nostres infants per tal de prendre-li allò tan important com és la vida. Jo no entenc aquesta preocupació que hi ha per l'avorriment dels nanos. O sigui, clar que els adolescents estan en l'avorriment, però l'avorriment és un element de promoció. L'avorriment què és? L'avorriment és un motor per tal de resoldre'l. És una oportunitat per tal de resoldre. No només això, sinó que és que jo tinc que fer-me preguntes molt difícils. Si a l'adolescència un talla els processos interns, no?, de reflexió en si mateix, perquè les preguntes són dures, és soc normal, no soc normal, puc estimar, puc ser estimat, m'agrada com soc. Aquestes requereixen unes reflexions profundes que generen un cert malestar amb el nostre adolescent i que per això estan molt emprenyats en tots. Però hi ha un procés que tots coneixem. O sigui, un procés d'identificació que després passa en un procés d'individuació. I això també hi és. L'adolescent, el problema que tenim amb 12 o 13 anys és que escolten. Ens escolten a tot, perquè és que estan buscant models de comportament per tal d'incorporar-los ells. Llavors és importantíssim que allà on es relacionen els nostres adolescents pues, hi hagin uns certs criteris que no tenen que ser uniformes, perquè els nostres nanos, els nostres fills generalment, de vegades sí, però molt rarament, som nosaltres els seus referents. Però garantir que els seus referents són de la seva comunitat, del seu entorn, mestres, un entrenador, de garantir aquesta qualitat de les relacions i dels modelatges és molt important, perquè després, si no, tenim que patir doncs, aquestes conseqüències de que, clar, de que és que l'opinió d'aquest que s'ha dit que és el seu referent, que un adult diria aquest senyor és un imbècil o no pot parlar amb nens, doncs llavors no el tenim. Llavors, el fet de garantir la qualitat de l'espai de desenvolupament dels nostres nanos és una responsabilitat adulta.
Jaume.
Si, ja que ha parlat de l'alcohol, si ha trobat mai un parlamentari que no hagués begut alcohol abans dels 18 anys? És molt fàcil legislar, però i com eduquem? Quan sabem que la construcció de la relació, en aquest cas de l'alcohol, és un procés progressiu. I què fem, ja que parlem del capitalisme? Algú s'ha atrevit a prohibir que el meravellós anunci de cada estiu sigui la felicitat, la posta de sol, la música i la cervesa? Si no discutim això, és molt fàcil dir l'alcohol. Jo quan prohibeixo l'alcohol estic traspassant un missatge. L'alcohol és una droga dura que quan més triguis en fer servir, millor. Però, com que sé que començaràs a relacionar-te, no et creguis el que et venguin i hauràs d'aprendre a situar-se l'alcohol en la vida. Aquí és exactament igual.
Però si és exactament igual, jo precisament anava a això. Llavors, la gent demana orientació. La gent vol saber què són les xarxes socials i què és el mòbil. Perquè amb l'alcohol, fins i tot el pare que diu aquesta cosa tan rara de com que sé que veuràs, té això, que viguis de qualitat, aquesta persona sap que està fent una cosa que és dolenta pel seu fill. Llavors aquí estem demanant, escolta, això ajuda o no? I la claredat i... Jo crec que la part educativa que té aquesta prohibició és de dir-li, escolta, això és dolent per ells. A partir d'aquí, tu pots decidir si li dones o si no li dones. Però aquesta afició a donar-li les coses perilloses als nanos a deshora o massa aviat és una cosa que va també en contra del procés evolutiu, perquè els nanos cadascú té el seu ritme. Llavors, necessitem esperar que el nano estigui preparat per enfrontar una tasca que pugui fer-se càrrec, no que se'l mengi. Precisament com amb l'alcohol, si vosaltres li doneu pares al mòbil, al vostre fill, abans dels 16 anys, però és que Europa està dient, escolta, el 16, ni que sigui el 16, perquè sabem que també els 17 i els 18 és molt dolent, però bueno, ni que sigui el 16. Si estàs en una de mínims, si saps que estàs per sota d'això, com a mínim que tinguis la consciència de que estàs exposant el teu fill a molts perills.
Sentim una mare, la Berta, té dos fills de 5 i 9 anys i ens explica qui nos deixa fer els seus fills a les pantalles i com reaccionen quan els diu prou.
Nosaltres els deixem mirar la tele, bàsicament els caps de setmana, després de dinar, i el que acostumem a deixar és que vegin una pel·lícula, que puguin veure tots dos, no? Que siguin apte per les dues edats. Els meus fills no tenen accés ni a iPads, ni a ordinadors, ni tampoc videojocs. Els meus fills veuen poc la tele, però cal dir que els encanta mirar-la i que costa molt que acceptin quan ja n'hi ha prou i que toca tancar-la. La pantalla els abdueix tant que quan els diem que ja n'hi ha prou sempre protesten i sempre intenten negociar una estoneta més.
Li hem demanat a la Berta quan donarà accés als seus fills al mòbil i si li sembla bé prohibir els mòbils fins al 16.
A la ràdio ens hem fet un fart d'entrevistar i d'escoltar experts en la matèria que recomanen que no es doni un telèfon mòbil fins als 16 anys. Per tant, la nostra voluntat, tot i que és veritat que encara ens queda una miqueta, és esperar als 16. Crec que en general els pares cada vegada són més conscients de l'addicció que generen les pantalles i els perills de l'accés prematur, sobretot a les xarxes socials, i per tant crec que cada vegada està calant més aquesta barrera dels 16 anys. Crec que no és la solució definitiva, però sí que em sembla bé que les institucions i les administracions s'impliquin i que s'intenti regular d'alguna manera l'accés als mòbils dels menors. La majoria de famílies del meu entorn són bastant conscients que ens hi juguem molt, però sí que constato un cert escepticisme en què realment totes les famílies ens plantem i que acabem aguantant sense donar-los el telèfon mòbil fins als 16 anys. Crec que el que més ajudaria, i segurament el que ens costa més a tots, és ser conseqüent, no? Allò tan antic de predicar amb l'exemple. Ser conscients que moltes vegades els primers enganxats de les pantalles som nosaltres, els adults, i aconseguir mantenir espais o moments sagrats a casa que estiguin lliures de pantalles. Crec que el que més ajudaria és estar més present amb els nostres fills, ser-hi en carn i ossos físicament i no darrere una pantalla.
Quan em dius que pari de jugar amb la tablet, m'enfado tant.
No és gens recomanable utilitzar el mòbil davant dels menors de 3 anys. El modelatge és clau per al seu desenvolupament. Màrius Martínez.
Avui en temps de suplement a Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar el dilema. S'ha de prohibir el mòbil fins als 16 anys, intentant aclarir-nos. Diu el Jaume Funés que el mòbil no s'ha de veure com un enemic, un problema, ni com una addicció inevitable, sinó com una eina que forma part de la construcció de la identitat juvenil. I ell proposa, en lloc de parlar d'alarmisme i prohibir, treure'ls el mòbil, educar i acompanyar perquè aprenguin a viure amb ell de manera saludable, crítica i autònoma. Abans us preguntava, què us trobeu? Què és una addicció? No és una addicció? Quan és un ús problemàtic? Quan és un abús?
O sigui, jo treballo amb la prevenció del suïcidi, amb la infància i l'adolescència. Llavors jo tinc dos focus d'intervenció. Un, intentar pal·liar tot allò que els fa mal. I un altre, intentar reforçar els factors protectors. Què ens trobem nosaltres amb això? Que jo fa molt de temps que estic molt capficat amb tots aquests factors protectors de la infantesa. O sigui, totes aquelles eines que permeten a l'adolescent, pues això, fer de la vida un lloc habitable. Llavors, quan parlem de continguts, òbviament que tots coneixem que els continguts poden afectar d'una manera o d'una altra. Parlem de la pressió estètica amb les noies. La pressió estètica amb les noies, hi ha estudis que són molt interessants, que dius, compte, és que la pressió estètica que rep una dona de 25 a 35 anys és exactament la mateixa que rep una noia entre 14 i 24 anys. Però a la persona d'entre 25 i 35 anys li genera un desig d'aprimar-se, segons els models que hi ha. Però a les noies entre 14 i 16 els acaba comportant una problemàtica relacionada amb trastorns de conducta alimentària, que també han experimentat una multiplicació per 4 de la incidència, i cada cop nenes més joves. Llavors, aquesta tirania de la bellesa, no? Aquestes noies de 9 anys intentant lluitar contra l'envelliment abans ni tan sols de ser jove, això suposo que genera, pues això, als poderosos, pues una economia molt, no sé, molt, molt interessant. Però amb els nostres nanos els està afectant negativament. Llavors, en relació als factors de protecció, nosaltres, si les associacions de pediatria ens estan dient que fins a 6 anys no pots donar-li una pantalla a un nen, pues això jo crec que ho tindrien com que respectar. Perquè què podem fer amb els nanos? Qualsevol cosa menys fer-los mal. Llavors, si això els afecta la seva capacitat visual, els afecta la seva obesitat, els afecta... Escolta, no ho facis. O sigui, no facis mal bé amb aquesta criatura. Si les mateixes societats i societats mèdiques ens estan dient no li donis el telèfon mòbil fins als 16 anys, és normal que l'Estat acompanyi les societats mèdiques i digui, escolta, et dono reforçament, perquè ara els pares estan tenint el que van demanar fa 3 anys, és orientació per part dels experts, orientació a l'escola, l'escola ja s'ha pronunciat, orientació dels professionals, sobretot dels pediatres, els pediatres ja s'han pronunciat, no personalment algun expert, a través de la seva pròpia associació, i ara l'Estat ens dona aquest recolzament per tal que les famílies no diguin, home, tan dolent no serà quan no està prohibit, doncs jo crec que una miqueta tenim tots els elements per tal de poder donar-li als nostres nanos allò que es nodreix, defensar, pues això, la seva vida i acompanyar-lo amb els malestars. No tenim cap por d'enfrontar el malestar dels nostres nanos. Una part d'aquest malestar acabarà repercutint en una construcció de la seva pròpia identitat a través de fer aquestes preguntes, i l'altra part, si ja el malestar és clínicament significatiu, necessitem identificar-lo ràpid i abordar-lo per tal d'acompanyar amb aquest nano a resoldre les seves dificultats que no ha pogut ell mateix. Llavors, en cap cas que ells es refugiïn dels seus malestars davant d'una pantalla pot ser un element favorable al que volem aspirar des del punt de vista de psicologia, d'identificar el malestar i separar-ho quin és el malestar propi de l'adolescència del malestar que ja és clínicament significatiu. Qualsevol cas, poder tenir l'oportunitat d'adreçar-nos ràpid.
Jaume, què et diuen els adolescents? De fet, tu dius que lamentes el teu llibre, que desconeixem què fan, com ho viuen, què els impacta de les seves vides digitals, que no ens posem a la seva pell, dius.
Sí, mira, jo sóc un quinqui del Baix Llobregat. I cada vegada que parla de lo que veiem a la consulta, com si jo parlés de les drogues quan veia els problemes d'heroïna. No és això. La realitat no és la nostra consulta. La realitat no són els discursos alarmistes. La realitat són com viuen i com no viuen. Cada vegada que les societats mèdiques, i ho he posat per escrit, i mi baralla també, es parlen de les pantalles de la infància, creure el que diuen si el primer paràgraf és: tot infant té dret a dues hores de pare o de mare al dia per abraçades i per llegir contes. El dia que reclamin les condicions per tenir infància, discutirem si en les abraçades i la infància les pantalles tenen una infància. La segona cosa que voldria dir, vale, què diuen ells? Mira, justament ahir estava en la sessió de treball amb profes de València. Una de les profes de secundària, quan estava parlant de com saber com són, què viuen, què fan, la profe deia, una alumna m'acaba de dir el següent, tots els profes entren a la nostra classe i volen parlar de la seva assignatura, però no tenen cap interès en saber res de la nostra vida. La immensa majoria de les regulacions adultes són regulacions que paguen els pobres d'adults que no s'han parat a pensar què és això. Fixa't que ara el debat pot acabar sent coses tan complexes com les intel·ligències generatives. En un moment, en el que avui aprendre i descobrir és saber fer-se preguntes, no trobar respostes. I el que després parlem de si voten al Vox o voten a no sé qui, en lloc de parlar-nos a pensar, algú els ha ajudat a descobrir què pensaven aquí. Per tant, els adolescents tan sols esperen que mirem, escoltem i després discutim amb ells. I no es negaran fins i tot a establir la pena de mort perquè el faci servir un mòbil quan no toca. No, són així de durs. De durs, però com a mínim parem-nos a parlar. La nena aquesta que deia avui pel WhatsApp estava dient el que han fet sempre tots els adolescents, estar a la cantonada junts, dues hores dient i ara què fem? I dues hores després encara estaven què fent i ara fan el mateix amb mòbil o sense, però haurem de pensar com estan vivint aquest univers. Justament fa un par de mesos es publicava un treball que és joves i telèfons mòbils a l'escola. Sistemàticament ordenat què ha passat en les prohibicions i com a mínim que pensen que el mòbil serveix per alguna cosa més, no només per ser addictes a aquesta història.
Sentim el Rafa Guerrero, que és doctor en educació i psicoterapeuta, autor de Addictos a les pantalles, ens explica si està a favor de la prohibició dels mòbils fins als 16 anys.
Sí, estoy a favor, completamente a favor de legislar y de prohibir el uso de dispositivos tecnológicos, de redes sociales, de determinados videojuegos, desde luego, a menores de 16 años. ¿Por qué? Bueno, porque hablamos de una etapa difícil, como es la etapa adolescente, una etapa de cambios, y esto implica que son vulnerables. Son muy vulnerables, necesitan sentirse vistos, necesitan sentirse pertenecientes, y hacerlo con sus padres, con sus madres, con sus maestros, sus profesores, sus referentes adultos, lo hacen a través de las redes sociales, de determinados dispositivos tecnológicos, con lo cual, bueno, creo que ya hace tiempo que llegó el momento de que se legisle todo esto como se legisló ya hace varias décadas, el tema del alcohol, el tema del tabaco, etcétera, etcétera.
Pel Rafa Guerrero, el problema no està en el dispositiu tecnològic, sinó en el que hi ha al darrere.
Tendemos a pensar que el problema está en el síntoma, en la adicción al porno, en los teléfonos móviles, en los videojuegos, las redes sociales, y a mí me gusta decir que el problema no es el ordenador, el TikTok, ni Instagram, ni siquiera es la televisión. Ahí es donde desemboca el problema. Reducir o eliminar adicciones tecnológicas es algo difícil. ¿Dónde tenemos que poner el foco bajo el punto de vista? Vemos que lo que hay debajo de una adicción es una carencia, es un problema, es un conflicto, es un abuso. Cuando nos encontramos con pacientes, ya sean menores o adultos, con adicciones tecnológicas, en todos los casos nos encontramos con que ha habido abuso sexual, carencias afectivas, que ha habido abandono, que ha habido maltrato, que ha habido secretos en la familia, triangulaciones, que ha habido chantajes. Y el menor lo que hace es encontrar su solución, no digo que sea la mejor solución, porque aquí no tenemos que entrar a juzgar, en el dispositivo tecnológico. Es su mecanismo más efectivo, es su solución.
Y el psicòleg clínic José Ramón Ubieto, autor de Soledades Digitales, ens parla de la influència del que és digital en la soledat.
Por un lado, el secuestro de la atención es el más importante. Focalizar la atención en las pantallas les priva de otros asuntos que son para ellos fundamentales, como pueden ser el deporte, la lectura, concentración en las tareas académicas, la convivencia familiar, etc. Un segundo grupo tiene que ver con la exacerbación de vulnerabilidades. Personas que ya tienen alguna vulnerabilidad, eso queda exacerbado a través de ese uso problemático, porque ahí vemos, por ejemplo, cómo hay desde una facilitación de trastorno de conducta alimentaria, de estados de ánimo que pueden implicar autolesiones o ideaciones suicidas, de violencias virtuales, etcétera. Una tercera tendría que ver con los conflictos familiares que genera, el control de horarios, etcétera. Y una última que tiene que ver con trastorno de la salud, el más importante es la pérdida de sueño.
Els grans passeu tot el dia amb les pantalles.
M'he trobat debatent amb professionals que consideren el mòbil una arma i ni tan sols pensen que pot ser una eina. Jaume Funes.
Avui a l'Ofici d'Educar, aquest dilema en temps de suplement a Catalunya Ràdio. S'ha de prohibir el mòbil fins als 16 anys? És una arma, és una eina? Al darrere, no? Tots insistiu en alerta, no és el dispositiu, és què hi ha al darrere, què és tot allò que es deixa de fer, no? Quan hi ha un dispositiu pel mig.
Sí, però insisteixo, sí que és el dispositiu. O sigui, perquè hi ha estudis que estan dient del només la possessió del dispositiu o de només el fet de tenir un perfil obert a xarxes socials, i això està directament relacionat amb el cas del dispositiu, amb problemes, com bé deia l'Ubieto, de trastorns del son, de trastorns de salut mental i d'obesitat. I això, de la mateixa forma, amb el fet de només tenir un perfil Llavors el fet de només tenir un perfil ja està relacionat amb trastorns de l'estat d'ànim. Jo em sorprèn, no, moltes vegades quan nosaltres volem posar com els adolescents amb el centre de tot, oblidar que els adolescents el que estan és de trànsit també. Llavors, si tot va bé, els adolescents acabaran transitant a l'edat adulta. Llavors jo, pues, amb tots els respectes, però aquesta crítica de fer-li amb un mestre perquè arriba el seu alumne a la seva classe i el que fa és el que fan els mestres, una miqueta que es diu, escolta, nois, mireu a quin món heu arribat, no? Llavors, hi ha una cosa molt interessant que m'han dit l'altre dia, que estaven generant una espècie com de recurs per als mestres, que era un identificador d'expressions facials de tots els alumnes, i en el moment que un alumne posava cara de avorrit, llavors el detector saltava i el mestre, no sé, crec que li donava un calambrazo o alguna cosa així, si tenia que treure, pues, no sé, el nariu aquest de pallasso a fer alguna cosa, no? O sigui, llavors, prendre la capacitat a l'adolescent de dir, escolta, tu ets una persona que ha arribat a aquest punt, pots perfectament focalitzar la teva capacitat atencional en uns continguts que hem acordat que són una oportunitat per tu per tal de desenvolupar la teva reserva cognitiva, perquè aquest exercici està dissenyat perquè jo presento el teu món, et poso un repte respecte a lo que tu feies i amb això tu tindràs més capacitat del dia de demà poder aspirar amb això que diem del criteri propi, del criteri crític, perquè tenim que apropar amb els nostres nanos amb una espècie com de consens de la realitat amb la que ens envolta, d'una certa veritat, per després poder-los posar a qüestionar-la, perquè som més capaços de lo que nosaltres sembla que semblem.
Jaume, una pregunta. Hi ha moltes cases que tenen la sensació, jo m'hi sumo, que això del mòbil és una batalla i és una guerra campal, que és difícil. Tu què proposes?
A veure, qualsevol novetat, especialment per adults acollonits, que som nosaltres, que els adolescents se l'apropien, esdevé una font de conflictes per sistema. La introducció dels dos als dilucis digitals, jo proposo que ja no parlem de mòbils, perquè hi ha tantes possibilitats, és una font de conflictes. I, per tant, per tranquil·litat de cadascú de nosaltres, volem tenir menys conflictes. I, per tant, batallar amb aquest tema és batallar de dir, doncs, què diuen les mares, una hora, un temps... És una font de conflictes. Però són conflictes inevitables que darrere dels quals hi ha un dia te ho proveixo perquè ja no aguanto més i un altre dia te ho proveixo i et dono explicacions i un altre te deixo fer i m'expliques tu què. Però clar, això cansa especialment per la immensa majoria de pares i mares que no tenen temps o per la immensa majoria de pares que no tenen ganes d'educar. I només serveix per alguns pares que construeixen algun discurs sobre l'educació i tenen temps d'aplicar-lo. Dit això, clar, és fals que l'adolescència sigui una etapa d'immaduresa. És una etapa de construcció de la responsabilitat i la maduresa. No cau del cel. És un procés d'aprenentatge en el que, òbviament, s'equivoquen. I el grau més important és com els ajudes a aprendre allò que estan fent. Què dimonis sabent de lo que han vist aquell dia? I ens preocupem pel vídeo porno i no pel discurs o fatxa. I ens preocupem per... han fet els deures en el ChatGPT i no s'hi han après a preguntar al ChatGPT. I estem en aquesta cosa que dic, perquè cansa socialment, cansa educativament. I clar, en aquest moment en què està l'escola, en aquest moment en el que tot són pluges negatives, en el que la depressió pedagògica s'imposa quan veritablement hi ha molta gent que treballa bé i podria imposar l'optimisme pedagògic, només falta que tu introdueixis una variable que digui qualsevol youtuber explica millor que tu les derivades. Avui no pots continuar educant, ensenyant, de la mateixa manera que abans. I, per tant, la primera cosa que hauràs de fer és que aprenguin a preguntar, que aprenguin a buscar, i el que hauràs d'avaluar és no si els han donat una resposta o no, sinó si han buscat respostes adequades i que entenen que això és un canvi dràstic, que ho acaben focalitzant en un aparell.
L'Aaron Fernández de l'Olmo és neuropsicòleg, autor del Cerebro Hackeado, i ens diu també si està a favor de la prohibició dels mòbils fins als 16 anys.
Prohibir los móviles hasta los 16 lleva implícito pensar que a esa edad automáticamente ya la persona tiene la madurez y conocimientos necesarios para utilizar un móvil o un dispositivo en solitario y unas redes sociales. ¿Cuál es el problema? Que esto es poner un poco toda nuestra suerte en cómo maduran las estructuras prefrontales, que es cierto que en la adolescencia se va madurando, pero eso por sí solo no asegura que tengamos un individuo maduro o con esa gestión de emociones adecuada y, por tanto, eso puede provocar que el contacto con redes sociales sea negativo a partir de 16 y lo único que hayamos hecho ya ha sido dilatar el tiempo. Merecería más la pena intentar hacer una prevención con una formación y preparación para esos adolescentes que incluso cuando tengan 16 o tengan 20 años van a presentar problemas derivados del uso de las redes sociales. Creo que ahí la clave no está tanto en marcar la edad de retraso en la incorporación de los adolescentes, sino decir cómo vamos a permitir que se incorporen. La medida puede ser aplaudida porque al final estás dilatando y seguramente hay un grupo de adolescentes que pueda librarse de problemas que tendría con una mala gestión de esas emociones antes de los 16, pero no soluciona el problema global que podríamos tener con gran parte de los niños y adolescentes que tengan pues, factores de vulnerabilidad.
El neuropsicòleg explica fins a quin punt són perjudicials els mòbils pel cervell en edats primerenques, en base a la recerca.
Está bastante demostrado que de 0 a 2 años el mal uso de los móviles, que es un uso en el cual se deja al niño, por ejemplo, en una cuna o se deja en un carro con el móvil, va a impedir ese desarrollo adecuado de ese perfil sensorial y va a generar perfiles atípicos a nivel sensorial. Si nos vamos al lenguaje o a la cognición social, el no exponer a los niños a la interacción humana y pensar que se puede reemplazar por una pantalla con YouTube es un error porque al final ahí la interacción que tiene el niño no es realmente interacción. Es más bien un aspecto pasivo de la comunicación donde no hay los elementos sociales que tiene que aprender un niño. Eso puede provocar retraso en la adquisición de elementos sociales o del lenguaje, sin que eso sea un trastorno del espectro autista, ni mucho menos. Y a nivel de atención, entre los 6 y 10 años que surgen el inicio del desarrollo de las estructuras prefrontales y del control cognitivo, tener a un niño enganchado a una pantalla, en vez de utilizarla de forma cooperativa con él, está incidiendo en cómo se desarrollan los procesos de control de la atención, lo que puede llevarnos a un perfil de funcionamiento similar a un TDAH, pero ni mucho menos un perfil TDAH. Entonces, la hipótesis que está detrás de todo esto es que se están desplazando cosas esenciales para el neurodesarrollo por exponer a los móviles de forma inadecuada.
Pero no todo es negativo, según Aaron Fernández.
Un uso cooperativo y bien orientado puede ser un precursor de un mejor desarrollo de cualquiera de estas funciones. Por tanto, habría que ser cautos con decir que los móviles son el problema y no plantearnos que a lo mejor la sociedad actual, si eliminara los móviles en estas etapas, encontraría otra cosa que entretendría a los niños para que no molestasen y seguiríamos con el mismo problema de fondo.
I el neuropsicòleg ens diu com podem acompanyar i protegir els nostres menors dels smartphones.
Yo creo que la clave de esto es el acompañamiento. Yo soy consciente de que no se puede hacer una crianza en dual task pensando que podemos estar con el móvil a la par que estamos criando a nuestros hijos. Si hacemos esta educación de una manera consciente y coherente, no tendríamos tantos problemas con luego lo que ocurre durante la adolescencia y la excesiva dependencia del móvil. Es quitar el móvil implica quitar muchas cosas, quitar el patrón de conducta que suele utilizar un adolescente que ha aprendido para relacionarse con el mundo. Ya no es una cuestión de quitar, porque la reacción va a ser siempre una reacción de defender la libertad. Aquí la clave es negociar con esos adolescentes a los que ya hemos permitido tener un mal uso de los móviles, igual que los mismos adultos no hemos sido conscientes de lo mal que estamos utilizando los móviles. Y aquí la clave es encontrar un punto de acuerdo y sobre todo proveer de conductas alternativas a esos adolescentes o a estos adultos que utilizamos mal el móvil, porque esa es la clave para cambiar una conducta por otra.
Deixa el mòbil, papa, que sempre estàs treballant.
El negoci de les tecnològiques es basa a tenir usuaris addictes. Cristina Fernández Rovira.
Pros i contres de prohibir els mòbils. Amb què us agradaria acabar? Jaume, comencem amb tu.
Mira, a mi m'agradaria no alimentar la construcció d'un problema fals en lloc d'alimentar una preocupació educativa important en un món que canvia acceleradament. Jo tinc una neta de 2 anys, farà 2 anys. I llegint contes que té botó, que posa música, identifica la música amb l'animal corresponent. I mirem una pantalla i continuem posant la música i l'entorn. El que importa és que veritablement la meva ona imagini, cregui, se senti escoltada, li ajudi a descobrir un univers en el que la immensa majoria de la seva imaginació acabarà en el futur alimentada per univers que en aquest moment no són presents, no estan en la realitat física. Per tant, que és complexa, però el que hem de fer és aclarir-nos quina persona volem, quin ésser humà volem. Vivim en un moment en el que el cervell infantil, juvenil, adult es transforma radicalment pels inputs, per les entrades, per les experiències darrere. Jo sempre ho dic, jo no explicaria Piaget. El pensament formal avui no té sentit en un món del pensament virtual. Els processos deductius no són els mateixos. Anar amb el Google comporta saber orientar-se i no fiar-te. I vivint en un moment en el que a mi el que m'importa és que veritablement tots els infants i adolescents tinguin ganes de descobrir el món en el que estan i aquest procés ho farà bàsicament en el futur, sabent gestionar intel·ligències generatives amb adults que els mantenen el seu desig de descobrir què passa.
Doctor Villar.
Bueno, res, jo una miqueta faria, seguiria el que fan, no?, els grans referents de Silicon Valley, que ells, com que tenen tot el coneixement de tot, doncs ells sí que segueixen les indicacions, no?, ells sí que priven dels seus, no?, els seus fills d'aquests artefactes, perquè quan parlem de pornografia, després saltem a la influència, no?, dels discursos d'odi, però tots arriben per la mateixa via. Llavors, jo el que diria és que en el moment que tu dius un no aquí, prepara la capsa dels sis, perquè no tindràs un únic no. El que tindràs és molts sis a totes les propostes que et faran. Ens ha costat molt donar-li la nostra vida. Jo tinc 5 fills i ells, cap d'ells tenen accés a aquestes pantalles. I el que passa amb aquesta casa és, pues això, que en el moment que la van retirar, la vida es va posar a funcionar. I si vosaltres proveu el que passa quan traieu les pantalles, el que hi ha darrere d'aquest col·lapse que hi ha les pantalles, jo crec que un cop que ho tastes és que no tornes enrere. Llavors, aprofitem, regalem-li vida. No pensem en el que li estem traient, pensem en el que li estem donant, permetre-li viure la vida. Ja està, regalem-li la vida.
Les reflexions aquí les teniu. A partir d'aquí, vosaltres prendreu les decisions a casa vostra. Una abraçada, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, doctor Villar i Jaume Funes. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Ben real.
Bon dia.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
I el com educo d'avui, una escena de vestuari, una mare canviant un nadó i li diu no t'enfadis, quan ell gairebé comença a plorar. Mm. No t'enfadis, no ploris, no... no.
No t'enfadis, i quina reacció té el nadó, perquè ho vaig observar molt detalladament, va apretar com la respiració cap a dins, com la columna tota estirada i una tensió corporal enorme, i es van passar aquest anuig cap endintre, no? Què ens passa amb les emocions incòmodes? Tot allò que ens passa a nosaltres com a persones adultes, evidentment, traslladem a les persones petites, si no ens en donem compte, no? Ens passa que actuem molt per automatisme, és a dir, sense passar pel filtre de la consciència, i això és perquè ens incomoden i llavors costa d'estar amb aquesta incomoditat, sobretot l'enuig i la tristesa, el dolor, perquè tenim pressa. Les emocions són processos corporals que volen temps d'escolta i de digestió, i la pressa és l'antídot total, perquè no sabem què fer amb elles, no ens han ensenyat. I no és que no ens hagin ensenyat com per maldat o falta d'amor, sinó per ignorància, perquè no tenim una educació emocional que ens ajudi a gestionar les incomoditats, no? Llavors tenim frases molt reflexes com aquesta, sense pensar-ho, no ploris, no t'enfadis, no n'hi ha per tant. I darrere d'això hi ha una cosa encara més profunda, que és que si algú m'està mostrant una emoció que a mi m'incomoda, voldré que s'acabi ja. Sobretot si aquest algú té un vincle molt estret amb mi, com un fill o una filla, em genera el que li diem la projecció, aquest fenomen del que jo estic veient en tu, alguna cosa que per mi és difícil, i com que jo no sé què fer amb això, vull que tu ho canviïs, no? Aquí lo important no és jutjar-se, sinó donar-se compte que fem aquest circuit emocional tan automàtic. Llavors, aquesta repressió, com deia, ve d'un lloc transgeneracional, o sigui, ens han educat com per censurar, per callar, per fer veure que la incomoditat no existeix. La tristesa, frustració, sobretot, no? Aleshores, si no ens fem conscients, és a dir, si ho deixem en el nostre traster, en el nostre subterrani de la consciència, normalitzem aquesta repressió. Clar, llavors aquí hem de parlar de quins efectes té aquesta repressió, perquè això té conseqüències importants. Quan som persones grans i tenim emocions reprimides per educació, tenim introjectes, que vol dir idees, que ens han traspassat les generacions anteriors i ens hem menjat sense qüestionar-nos. I aquestes idees són el que sento no està bé, per tant, hi ha un rebuig de mi mateixa, millor no ho expreso, per tant, m'ho guardo, per tant, ens costa de ser transparents i autèntiques, i això no es pot mostrar perquè no queda bé, aquest tipus de coses, no?, ens diem. Llavors, això és important entendre que pot derivar en la dificultat d'identificar el que ens passa, perquè si jo m'acostumo a no acceptar-ho, és molt probable que ho vulgui tapar. Llavors, és probable que tingui ansietat, perquè l'ansietat és com el bloqueig de les emocions, aleshores busqui algun tipus de consol per aquesta ansietat, que poden ser addiccions, fins i tot menjar, fumar, és a dir, tapar aquesta sensació tan incòmoda perquè l'emoció no està processada. I també un efecte que jo veig molt a les persones que acompanyo, que és la polaritat, no? Reprimeixo, guardo, i de sobte un dia foto un pet. No és com l'explosió, perquè clar, això ha de sortir per algun lloc. I també hi ha un altre efecte interessant a detectar, que és la dependència externa per regular-se. Com que jo no sé què fer, perquè de petita m'han dit que això no està bé, d'adulta no em puc gestionar amb aquestes emocions i busco una parella, busco algú, que moltes vegades és la parella perquè li posem moltes projeccions, busco algú que em solucioni la vida, perquè jo no sé què fer amb mi mateixa, no? Llavors, aquí tenim doncs, moltes relacions íntimes, molt distorsionades, perquè l'altre em pugui salvar, no? En el meu propi buit intern. I hem de saber també que l'emoció no desapareix i es queda en el cos. Per exemple, la ràbia, la tristesa reprimida es queda en el coll, a la mandíbula, l'excés de responsabilitat, a les espatlles, el diafragma, es queda tot apretat quan bloquegem el plor, etc. No? És com que el nostre cos és la casa de les nostres emocions. Llavors, entendre que les emocions tenen una funció, a part de molestar-nos, perquè les incòmodes sembla que siguin un problema, sobretot a la nostra cultura occidental, que de seguida ja rebutgem allò que ens molesta, no? Per exemple, la ràbia, la funció que té és explicar-nos que estem, un límit està sent traspassat, o que sentim injustícia, o que la frustració ens està dient que allò que és i allò que ens agradaria que fos és diferent. O sigui, les emocions venen per expressar alguna cosa i són la nostra brújula. Clar, si aquesta brújula la rebutgem, doncs estem una mica desorientats i desorientades, no? Per tant, jo diria que no hi ha emocions ni bones ni dolentes. Hi ha emocions que ens incomoden més. És important conèixer els nostres punts febles, és a dir, allò que ens costa, ràbia, tristesa, mirar d'on ve això, què ens han reprimit a casa nostra, i buscar recursos propis, és a dir, si he d'anar a teràpia, si m'he de moure, si he de parlar, sobretot jo diria tornar al cos, perquè si torno el cos a la sensació, que això ens costa, puc sentir què m'està passant i aprendre a sostenir-ho. D'aquesta manera evito projectar-ho cap a fora i ho gestiono a dintre. I l'última cosa que diria és com intentar observar el dia a dia quan anem amb el pilot automàtic i ens desconnectem del que ens passa.
Doncs no ens mengem les emocions. Lara Terrades, una forta abraçada.
Una abraçada.
I la setmana vinent, l'etapa del no retorn a la infància amb la psicòloga Elisenda Pascual. Us deixem amb Dan Peralba i el Comboi. Ai, 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 quin goig que fas. Sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador i fins la setmana vinent.
Ai, 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 quin goig que fas. Margarita i els seus fillets. En Pol, l'Aleix, l'Albert i un servidor. Ai, 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 quin goig que fas. Ai, 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 que bé que ho fas. Ai, 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 quin goig que fas. Per descomptat. I farem ballar fins al més empenat. Ai, 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 quin goig que fas.
Ai, 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 quin goig que fa.